Tornem-hi després d'aquesta ponència del Miguel. Saludarem ara de seguida a la Patrícia. La Patrícia Lázaro és professora a la Universitat Autònoma, porta tot el que és el tema de creativitat, narrativa, llenguatge audiovisual i també porta molts anys estudiant tot això del transmèdia. Intento, no, és que realment és molt complicat perquè ja veieu que fins i tot per professionals que es dediquen al tema del transmèdia és una mica un concepte que es va teixint sobre la marxa amb els productes i les necessitats que van sorgint al mercat. Jo crec que és superinteressant que prestem atenció ara i que també li fem totes les preguntes i les qüestions que tinguem. A més, ens introduirà, a més del tema transmèdia, el concepte crossmèdia, que també havíem estat comentant a classe i que ens havien sorgit molts dubtes. Per tant, és superinteressant que intentem amb aquesta sessió entendre que és el transmèdia, però que lligat a aquest concepte també tenim molts altres conceptes i molts altres matisos, perquè al final acaben sent matisos els que diferencien tots aquests conceptes. Per tant, Patrícia, moltes gràcies. Tot teu.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Bé, el que us ha comentat la vostra professora és una mica el procés que m'ha dut fins aquí, és a dir, treballo aspectes de creativitat a l'aula, treballo aspectes de llenguatges audiovisuals i en concret faig una assignatura que nosaltres anomenem creativitat audiovisual i en el moment en què m'he d'enfrontar aquesta assignatura el que penso és, a veure, anem a treballar formats que siguin realment creatius, què s'està fent ara, vaig a remenar una mica, vaig a intentar descobrir, em sona això del transmèdia, què dimonis és, i és en aquest punt, diguem-ne, que em plantejo pregunta essencial, que crec que és en la que, en la que ja estem tots ara, què és això del transmèdia. Val? La sorpresa que m'enduc a l'intentar aclarir-me què és això del transmèdia, perquè ja esteu veient, i ho hem vist, com ara ho has comentat la vostra professora, que el Miguel ens ha dit, des de la professió encara no es té clar què és això del transmèdia. Hem comentat també que el públic encara no tenim massa clar com realment consumir i utilitzar, perquè el transmèdia s'ha d'utilitzar, doncs consumir i utilitzar el transmèdia. Doncs imagineu-vos els que ens dediquem a la recerca, l'estudi, la docència d'aspectes de comunicació com aquest, doncs en quin embolic, en quin atzusac ens trobem ficats. Val? Per tant, el primer que jo m'he de plantejar és què és això del transmèdia? Com enceto camí per intentar-ho aclarir, intentar-ho transmetre i intentar poder-hi treballar. I la primera cosa que em sorprèn, que suposo que si heu seguit aquest procés també us haurà passat a vosaltres, és que el transmèdia m'apareix lligat a un munt de conceptes, a un munt de referències cinematogràfiques, referències televisives, referències també de marques anunciants, campanyes, i que sincerament doncs necessito en un moment donat mirar-me d'aclarir. Heu vist, perdoneu, això m'està anant una mica massa ràpid, això no m'està funcionant, clar, és que tinc, com que està allà l'ordinador, perdoneu, és que la tecnologia és la que és, tinc això per passar. Fixeu-vos conceptes com campanyes integrada, crossmèdia que comentàvem, cross-channel, adaptacions, publicitat 360, jo em faig un embolic. Començo a intentar aclarir-ne algunes. Jo crec que estareu d'acord amb mi que algunes semblen relativament clares. No? Això de les adaptacions, més o menys ho pillem, no? És a dir, d'una obra inicial que casualment sol ser un llibre, doncs el que es fa és una adaptació en algun altre format que sol ser una pel·lícula, però ara mateix ja no només són pel·lícules, sinó que moltes vegades també són jocs d'ordinador, són altre tipus de producte de consum audiovisual. Per tant, adaptacions, diguem-ne que dic, bueno, menys mal, algo que me sé, tu. Si me pregunten, esto me lo sé. El concepte de storytelling, bé, crec que també tots més o menys l'hem sentit anomenar, Com ens agraden els anglicismes, eh? Perquè què és l'storytelling? Explica històries. Val? Doncs això de l'explica històries més suena, em sembla que ho portem fent tota la humanitat des dels principis en els que algú havia d'explicar-li a algú altre alguna cosa, és a dir, que portem explicant-nos històries sempre. Val, menys mal, tinc dos conceptes, adaptacions i storytellings, que em sembla que els entenc. Segueixo endavant en aquest submergir-me en el món del transmèdia i em trobo dos conceptes que ja em comencen a fer una mica d'angoixa. Cross-channel? Multiplataforma? Serà lo mismo? Pues casi que sí o casi que no. Clar, aquí, i que tinc a la primera fila expertes i experts en transmèdia, crossmèdia, etc., segur que m'ho discutiran. Aprofitarem després el torn de preguntes per a discutir-me-lo todo. Hi ha autors que cross-channel ho relacionen una mica al multiplataforma, però és que clar, la multiplataforma també és el crossmèdia, i ara ho veurem, i de fet també és el transmèdia, perquè són diverses plataformes a través de les quals tu estàs transmetent el teu relat. Val? Bueno, però fixem-nos una miqueta en el que dèiem del cross-channel. A què fa referència aquest cross-channel? Val? Doncs a un contingut, un únic contingut, que, o en els termes publicitaris, una idea, un concepte creatiu, que el que faig és transmetre'l, adaptant-lo a les característiques expressives i narratives de cada una de les plataformes, i ja està. És a dir, explico la mateixa història, l'explico a la televisió, l'explico al cinema, l'explico a la ràdio, ara l'explico en els nous mitjans, i para de comptar, l'únic que faig és una adaptació, per dir-ho d'alguna manera, narrativa, expressiva. Això seria el cross-channel. ¿Vale? Alguns autors, com us comentava, ho relacionen amb la idea de multiplataforma, tot i que multiplataforma doncs, també ens podria servir per qualificar alguns altres dels conceptes que hem comentat. ¿Vale? I al fixar-me en el cross-channel, doncs també m'apareix el concepte de publicitat 360, perquè clar, penseu que el món de la narrativa transmèdia, en tot l'apartat de la ficció i l'entreteniment, potser és on més s'hi ha treballat i on està més desenvolupat, però en camps com el periodisme, que la Pepa ho està treballant, o en la publicitat, doncs ja no queda, doncs, si més no, no queda tot tan escrit en els llibres com podria ser en el cas de la narrativa més cinematogràfic o de sèries de televisió. Per tant, parlant de la publicitat, m'apareix aquest concepte de 360 que dius, hombre, doncs, posats a fer també se m'assembla al cross-channel, però la diferència, des del meu punt de vista, rau en el fet que quan es pensa en la publicitat 360 ja s'està pensant i molt en els conceptes de digital i per tant tot el que serien xarxes, etc, que potser quan es parlava del cross-channel es pensava més en les típiques plataformes publicitàries de tota la vida que és el cinema, la ràdio, la televisió, etc. És a dir, que aquesta publicitat 360 incorporaria això, però també incorporaria aspectes de màrqueting experiencial, per exemple, campanyes d'aquestes de guerrilla, etc. És a dir, una publicitat com més ampliada que no la típica dels les típiques campanyes de les que ens parlen quan ens parlen les grans agències com les que hem avui comentat, però que en tot cas, i això és l'essencial, crec jo, per tenir-ho present, és que tinc una idea, un concepte creatiu, un contingut, un relat, i el que faig és adaptar-lo, simplement adaptar-lo per la plataforma amb la qual l'emetré. És a dir, tinc un spot de televisió, l'he de preparar per la ràdio i no faig el que a vegades es feia, que era posar la banda sonora, que entonces se't cau l'ànima als peus, sinó que com a mínim fas un anunci ben fet, una falca per ràdio, però que no es mou del relat igual que l'espot. ¿Vale? Diríem que aquests conceptes ens portarien en aquest camp, de tinc una única cosa, l'adapto, però l'explico el mateix per diferents plataformes, diferents mitjans. Segueixo avançant. És una tasca àrdua, la d'aclarir-me en els conceptes. I em trobo amb un el crossmedia, que ja se m'està aproximant força al transmedia. De fet, i fa un moment ho comentàvem, depèn de quin autor llegeixes, depèn del que consultes, depèn d'amb qui parles, s'associa al crossmedia i al transmedia. Sembla ser per algunes persones el mateix, però per altres autors, altres creadors, no és ben bé el mateix. Jo us proposo un lleu matís entre el que seria el concepte de crossmedia del que després serà el transmedia. S'assemblen en algunes coses importants. Quina és la qüestió bàsica en la que s'assemblen transmedia i crossmedia? En què tenim un relat principal, un relat que esdevé l'eix del que nosaltres explicarem als nostres usuaris, als nostres receptors, espectadors, consumidors, el que vulguem. Receptors, quedem-nos amb aquest concepte més genèric que ens és útil. Val? Tinc un relat i el que no faig és que aquest relat l'explico per totes les plataformes de la mateixa manera, sinó que aquest relat el construeixo explicant per a cadascuna de les plataformes, doncs, una part de la història que, de fet, acaba convertint-se en la història global del relat. Val? Però, i aquí és on entraria el matís, perquè ja veureu que en el transmedia, de fet, també fem el mateix, és a dir, construïm una història d'històries, per dir-ho d'alguna manera. El que jo he detectat que permet distingir entre el crossmedia i el transmedia és que en el cas del crossmedia, diguem-ne que el creador d'aquest metarrelat que s'expandeix per les diverses plataformes proposa un itinerari de lectura als espectadors, als receptors. Què vull dir amb això de l'itinerari de lectura? Doncs que, diguem-ne que tu has d'entrar en aquest món seguint una porta, diguem-ne que seria la d'entrada, una porta principal, per la que has d'anar, diguem-ne, passant d'habitació en habitació, obrint les portes que el creador proposa que obris en el moment en què ell li convé. Perquè si no fas aquest recorregut, si no fas aquest itinerari, si et perds algunes d'aquestes portes que pots obrir, no acabaràs d'entendre la història d'una manera global, d'una manera completa. Val? Jo crec que aquí és on trobem una de les essències de la diferència entre el crossmedia i el transmedia. Aquest itinerari marcat que, bé, permet a l'espectador, al receptor, òbviament, conèixer i aprofundir en aquesta història, en aquest relat, però ho fa tal com li diu el creador que ho ha de fer, seguint aquest camí. Val? Veurem que el transmedia això no és així, perquè el consumidor, el receptor, ha de prendre un paper més protagonista, tant més protagonista que podrà construir el seu propi itinerari i podrà decidir què vol veure i què no vol veure. Però no avanço coses perquè si no m'estaré trepitjant. Algun exemple de crossmedia, perquè moltes de les vegades quan estàs parlant de conceptes, doncs el que convé és posar algun exemple. Bé, doncs Disney, el món Disney, que és, en principi sembla que sigui un món de pel·lícules on hi ha prínceps i princeses i dibuixos ben bonics, en realitat doncs, és un univers narratiu amb un gran merchandising i amb una gran, diguem-ne, força elements que d'entrada sembla que no hagin de ser els principals, però que hi són allà, com per exemple els parcs d'atraccions, tots els jocs que juguen els nanos, totes les peces, els ninotets, etc., que juguen, etc. Val? Doncs em direu, home, aquí jo puc anar al parc d'atraccions, puc anar a Disney World o com Euro Disney a París i puc no haver vist cap pel·lícula i puc anar a Euro Disney, sí, esclar. Pots anar a Euro Disney i pujar a qualsevol de les atraccions i anar a un parc d'atraccions i prou. Però si el que tu vas a fer a Euro Disney és gaudir del relat Disney, Disneylià, diguem-ne, de la Disney, necessites haver consumit tota una sèrie de pel·lícules a priori per poder conèixer doncs, quines són les princeses, quins són els prínceps, quins són els mons, per tal que quan tu realment pugis en alguna d'aquelles atraccions no simplement estiguis pujant en una muntanya russa o no t'estiguin passejant en alguna de les vagonetes, sinó que estiguis gaudint d'una immersió en el món, doncs jo què sé, de la Pocahontas o de la Bella Durmiente o de la Blancaneus o de qui vulgueu. Si tu a priori no has fet el consum televisiu, el consum del parc d'atraccions o dels jocs del merchandising, dels ninotets o dels jocs d'ordinador, no serà una experiència global completa tal i com la preveu el creador. Val? Aquí tindríem un exemple molt ampli, on es toquen moltes tecles, perquè estem tocant cinemes, estem tocant aspectes de màrqueting, clarament a través de tots els productes de venda, a través dels parcs d'atraccions, etc. És a dir, és un macroproducte cross-media, però diguem-ne que ens marca com un procés, un camí, que ja veureu que en la narrativa transmèdia pròpiament dita això no hi seria. Altres exemples de crossmèdia, no exemples concrets, però perquè entengueu una mica en parlar de crossmèdia a què podem referir-nos, serien aquelles accions publicitàries en les que potser tu vas pel carrer. Crec que, si no recordo malament, McDonald's, o crec que en va fer una similar, o alguna, però estic parlant de memòria, crec que va ser McDonald's, és a dir, tu vas pel carrer, perfecte, veus una gràfica que estan anunciant alguna cosa, val? I et demanen en aquell moment que tu a través del teu mòbil facis una intervenció. Val? Clar, tu no podries fer la intervenció en el mòbil, ni que sigui votar alguna cosa, fer alguna fotografia i enviar-la, etc., si a priori no has consumit tot el que seria l'explicació prèvia d'allò que després d'aquella acció que t'estan demanant. Val? Per tant, la importància d'aquí és que et porto per un itinerari de lectura, de comprensió dels diferents elements que et vaig proposant dintre d'aquest gran relat. Val? Això seria una mica com s'intenta explicar el crossmedia, tot i que depèn, insisteixo, en les definicions sempre són relatives, depèn de l'autor, depèn de com es vulgui explicar, doncs poden haver altres diferències, però jo crec que aquesta és útil per poder-nos entendre. Bé, i què em passa a mi en aquest procés d'aprendre conceptes? Que clar, quan em trobo el crossmedia, això de fet em fa pensar en les campanyes integrades. No sé per què, penso, és tot el crossmedia que m'estan parlant? No serà també això de les campanyes integrades? I intento indagar a què s'estan referint quan em parlen de campanyes integrades. I ara el que faré, en lloc d'explicar-vos què és una campanya integrada, jo, el que faré és deixar en mans d'una agència israeliana, que és l'agència Baumann, Berg i Rifney, de Saatchi & Saatchi, una explicació del que són les campanyes integrades. Vale? Tot el material que veureu està a YouTube, val? Per tant, ho podeu trobar tranquil·lament perquè, si ho voleu tornar a mirar o el que sigui. D'acord? Doncs anem a veure com els publicistes ens expliquen què és això de les campanyes integrades.
In brief, integrated advertising is combining several media channels and tools under one big idea in order to produce a greater experience for the consumer. Or, if you will, 1 + 1 = 3. But to understand it a bit more, let's go back and see how advertising was in the past. Back then, we would advertise in a one-way direction, delivering our message with the few media channels there were: TV, radio, newspapers, billboards. The consumer would get the message, and if he liked it, he would buy the product. Simple. Then came the internet, and the media tools the consumer used increased and became more sophisticated. And us? We bombarded the consumer with our message through every media channel we could. Today, when technology, the internet, and social networks are really a part of the consumer's life, They changes the way he consumes information, decides what to buy, experiences brands, and he's much more connected and involved. But he also loses interest very quickly. And even if he doesn't say it explicitly, he's looking for something beyond the marketing message and wants to know what's in it for me. This new situation brought about integrated advertising, a method of advertising that's based not just on an idea, but on a big idea. What does it mean, big? Bigger than another marketing message, something that really interests the consumer, gives him value, and lets him take part in an experience he would want to be involved in. And even share with his friends. So our brand will gain free media, earned media. This big idea has to integrate with media tools that will link to each other and not just stand alone, like in the old kind of advertising. So no matter where the consumer encounters the message, he will still be part of the experience. And what is the role of the advertising agency in all of this? Because the big idea combines a number of tools that are sometimes operated by different professionals, such as app developers, public relations, social media, and others, it's important that the ad agency leads the process from start to finish, making sure everything is done using the same language, that every channel really serves the big idea, and analyzing the effectiveness of each tool during and after the campaign. In other words, be a navigator, the brand navigator. This new role requires us advertising agencies more than ever to be attentive to what consumers want. And also to be updated with the new and innovative media tools that pop up every day. If we do all these things, we will create more memorable and emotional advertising for the consumer, not only because of its marketing message, but also because of the experience that comes with it. So, over time, the brand will become a love mark, a brand the consumer really loves. So, to sum it up, here's the recipe. One big idea: why is usage of integrated media tools, consumer experience, and a brand navigator. Happy integrated.
Bueno, veieu que millor que explicar-ho jo, era més xulo de veure. Hi ha moltes coses interessants en aquest muntatge, en aquest vídeo, moltes coses interessants que em fan seguir-me preguntant, realment ja he trobat el transmèdia? He llegado? Per fi he arribat? I dius, bueno, sembla que això de les campanyes integrades... Perdó. Bé, doncs hi ha moltes coses d'aquesta explicació que ens fan tan meravellosament aquesta agència que em criden l'atenció perquè s'assemblen molt al que a mi em sembla que és això del transmèdia, perquè si us hi fixeu, un element que no he comentat i que ja apareix en aquesta explicació és el paper del consumidor. En el crossmèdia estàvem parlant d'un consumidor conduït, d'un receptor que va seguint una mica les passes que li van marcant, i sembla que en aquestes campanyes integrades també hi ha això, però potser d'una forma més lliure. Això d'una banda, és a dir, tenim el paper del receptor. D'altra banda, i com ens han explicat, la qüestió dels nous mitjans i de les noves possibilitats. N'estem encara aprenent. És a dir, encara va ser la de l'any passat, l'anunci de la Carmina, i molts de nosaltres no sabíem ni que hagués estat transmèdia perquè pura i simplement no se'ns va acudir anar a la web. Ens ho diuen, aquell anunci, la versió més llarga en YouTube. I què ens passa? Que tendim a potser encara no mirar-ho. És a dir, què ens passa com a consumidors? És un tema que d'aquí un moment ho comentarem. Bé, però encara quedem-nos en aquest moment d'anar entenent conceptes. Arribo a les campanyes integrades i dic, ai, crec que ja ho he trobat, però no sé si ho tinc clar que ho hagi trobat. És una campanya integrada, una campanya transmèdia? necessito anar a que els experts en transmèdia m'expliquin què és això i consulto un autor que segur que si heu fet a classe coses de transmèdia n'haureu parlat, no Jenkins, sinó Scolari, que és una mica més recent i que té un llibre molt interessant que us recomano. I què ens diu aquest autor? Ens diu que el transmèdia és això, un tipus de relat on la història es desplega a través de múltiples plataformes de comunicació i en el qual una part dels consumidors assumeix un rol actiu en aquest procés d'expansió. I dius, vale, sí, s'assembla això de les campanyes integrades, però crec que aquí hi ha algun afegit més que no havíem contemplat. Però clar, de tota manera, si us llegiu aquesta definició, no us sona algú del que estem bastant acostumats a parlar els que estudiem i treballem en el món de la publicitat? Perquè estareu d'acord amb mi que la publicitat sempre ha explicat relats, no? Bones històries, no? Jo us n'he portat de todos los tiempos. Us sorprendria. Voleu veure alguna d'aquestes històries que la publicitat ens ha explicat sempre? No les posarem totes. Aquesta és molt antiga, no rigueu, eh? Bueno, molt antiga. Per vosaltres sí, potser per nosaltres no tant, però és antiga. No rigueu, però veureu que és una història, val? Un relat, si aconsegueixo arribar a internet. Ara diu que està instal·lant-se de nou. Vale, ara arribo a la història. Va una mica lent això d'anar a través de YouTube, però és la garantia de que sé que després, si vosaltres ho voleu buscar, ho trobareu. Navidades, esto de las navidades. Nen que ha entrat a comprar un regal en una botiga, es veu gaire bé, li emboliquen, surten pel carrer, uns nens allò tremendos que s'ho peguen amb ell.
Viva la vida, viva la fiesta, viva el amor.
Com els hi agrada?
Celebra la vida.
Com ens agrada? Parla del Nadal, els publicistes, Nadal, les emocions, parlarem també de les emocions. Voleu veure alguna història més? Va, us poso aquesta que m'encanta. Espero que ningú no l'hagi vista.
Thank you.
No em direu que no era una bona història. La publicitat sempre ha explicat bones històries. Llavors se m'estan dient que el transmèdia són històries. Però és que això ja ho hem fet sempre. Alguna cosa més hi deu haver, no? Recordeu que on he posat la definició d'escolari que deia un relat, a veure que lo tengo por aquí, on la història es desplega a través de múltiples plataformes. Clar, això de desplegar-se a través de múltiples plataformes era el cross-channel que havíem comentat? Era el cross-media? Esto ya me suena también, no? I això és que també ho hem fet sempre. L'heu vist l'anunci de Bankia? El de tirar-se a la piscina? Té la seva gràfica. Ahir a la nit a la tele van posar i vaig dir mira, lo he escogido para mañana. L'han posat. I això que no m'agrada anuncis de bancs, però... L'anunci de la tele, no us el posaré, són gent que es tira a la piscina, ja la fa el cap a ràdio, més o menys el mateix. Per tant, en realitat, són múltiples plataformes, no, això? Ràdio, gràfica, televisió, transmèdia és lo de sempre? No, algú hi deu haver que jo m'estic perdent. Val? Un altre exemple de múltiples plataformes que l'he volgut posar, perquè a més és un referent... Algú l'ha vist a la sèrie? Suposo que tothom, no? Protagonista de Mad Men. No us la podeu perdre. No us la podeu perdre. I si sou de publicitat, menys. Mad Men. I a més ara que ens anuncia els trajes de l'Emilio Tucci a El Corte Inglés, ens ho fa els cartells, no sé si heu vist alguna tanca, val? I ens ho fa també a la televisió. Busqueu anunci en la televisió i trobareu el protagonista, el Don Draper, el protagonista de Mad Men. Val, per tant, històries amb múltiples plataformes, i això m'estan dient que és transmèdia, però si és el que hem fet sempre en la publicitat. I ens parlen del consumidor. Val? Home, de fet, en la publicitat també sempre hem buscat la complicitat del consumidor. És complicitat, però el transmèdia... Veurem que és una mica més enllà de la complicitat, però realment la publicitat sempre ja ha pensat en el seu consumidor. Us he posat alguns exemples. Algú li sona o ha fet servir alguna vegada l'expressió vinculada a aquest anunci? Estic cansada i en lloc de dir paro una mica, la gent diem faig un KitKat. Val? I aquest... La prova de l'algodón. El algodón no enganya. Val? Si després que voleu que us passi el PowerPoint, tot aquí, tots són els enllaços als anuncis. Aquesta és una manera de ser còmplice amb la publicitat, no? Agafem els seus eslògans i els fem nostres i els portem a la nostra vida quotidiana. Per tant, en certa manera, la publicitat sempre hi ha estat amb nosaltres com a consumidors. Per què us he posat Freixenet? Potser vosaltres ja sou més joves i ja no tant, però durant molts anys, quan arribava Nadal, no sé què ens passa amb el Nadal, es nota que el tenim d'aquí un mes, doncs quan arribava Nadal era un esdeveniment l'anunci de les burbujes de Freixenet. Jo no s'ho podia perdre ningú l'estrena. Ara ja tenim els de la loteria, els de no sé què, els no sé quantos, els de Nadal ja en tenim molts. Però en aquella època va marcar un moment. És a dir, arriba Nadal, el Corte Inglés ja encès, ja s'ha guarnit a la façana. Quan el Corte Inglés està guarnit vol dir que hi arriba Nadal i fa uns anys quan Freixenet posava les bombolles. I després us he posat un exemple del que passa ara amb aquest paper del consumidor. I això ja ens comença a aproximar més al transmèdia. Algú va veure l'anunci Pàtria del Saló Eròtic de Barcelona? Perquè va ser un dels més compartits del seu moment. Molts de nosaltres vam fer share amb l'anunci Pàtria. El recordeu? No? Bueno, no sé si tinc massa temps per posar-nos... A mi és que m'agrada molt veure anuncis, és un dels defectes que tinc i em passaria el dia ensenyant anuncis, però potser veure'l... Sí, podem posar un trosset? Un exemple d'anunci molt compartit, és a dir, que els usuaris van decidir activar-se respecte d'aquest anunci.
Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos.
Estranya, no?, que fos compartit, fos un dels més compartits. Fixeu-vos com, aprofitant per anunciar un saló eròtic, el que fan és una crítica fulminant d'aquest país. I què vam fer els consumidors, què vam fer els usuaris? Començar-lo a compartir. Em sembla que és del 2015 o del 2016, en el període posterior a la seva aparició, va ser, ja us dic, un dels anuncis més compartits. Per tant, diguem-ne que el paper del consumidor, la publicitat tradicional, sempre ja l'ha tingut en compte. Per tant, en la meva cerca de què és això del transmèdia, estava clar que em calia anar més enllà, perquè aquesta igualtat que tinc aquí doncs no és certa. No? És a dir, no tota la publicitat és transmèdia, malgrat, ah, caram, moltes de les coses que els publicitaris porten fent des de fa molt temps s'utilitzen, es reforcen, es treballen en un context transmèdia. Per tant, en certa manera ja tenim bona feina feta, no? És a dir, hem après o tenim molts referents a utilitzar. Ara, quedar-me en aquesta igualtat cometria un error molt greu. La publicitat, encara que siguin campanyes integrades, el cross-media, etc., encara no la podem igualar directament amb el transmèdia, perquè no totes les campanyes, malgrat expliquin bones històries, malgrat s'expandeixin en múltiples plataformes i malgrat tinguin molt present el paper del consumidor, del receptor, no fan campanyes transmèdia, no les fan. Què cal fer per fer una campanya transmèdia? Menuda pregunta. El Miguel crec que ens ha explicat moltes coses de què és el que cal fer per una campanya transmèdia, però algunes altres crec que han quedat al tinter i que crec que és interessant, és important que hi meditem amb elles, perquè són les que ens han de donar la clau, són les que us han de donar la clau per fer aquest salt imprescindible que necessita la publicitat i que necessita la producció audiovisual en tots els sentits en aquest país. I està en les vostres mans, perquè jo crec que els que anem deixant relleu venim d'unes tendències que ens costen, que ens portin a pensar en com fer realment transmèdia. Val? Per tant, la publicitat, malgrat té coses que el transmèdia aprofitarà, no és sempre transmèdia, ni molt menys. Anem a veure quines coses són les que ens poden ajudar. I per fer-vos aquesta mica de reflexió sobre quins atributs, des del meu punt de vista, són essencials per poder construir aquesta campanya transmèdia, és a dir, aquest relat que s'expandeix a través de plataformes i que compta amb un consumidor actiu, doncs, algunes d'aquestes característiques, diguem-ne que m'ajuda a aclarir-les i a centrar-les un treball de final de màster, perquè veieu lo importants que són els vostres treballs, perquè contribueixen a incrementar el coneixement que tenim acadèmics i professionals entorn dels temes que ens preocupen. Doncs bé, d'un treball que va fer un estudiant d'un màster, un màster que es diu Creativitat i Estratègia Interactives, que es fa allà a l'Autònoma. Aquesta noia, la Maite Loizate, bé, dic noia, però és una publicista de reconegut prestigi, ella és de Tarragona, i fa molts anys que treballa com a publicista, se n'adonava que com a professional havia de fer un salt més cap a aquesta nova forma de fer publicitat, que era el transmèdia, i decideix aprofundir. Val? I ens presenta aquest treball, dels quals jo he anat rescatant alguns conceptes que crec que són molt interessants que els tingueu presents de cara a pensar en possibles campanyes transmèdia. Coses que cal tenir present. Bé, la idea aquesta d'un relat que s'expandeix per múltiples plataformes sembla que queda clar, però hi hem d'insistir. En aquest expandir-se, molts autors, entre els quals la Maite Loizate, el que fan és dir-nos, pensa en el relat com un líquid, i per això contingut líquid. Què passa amb els fluids? Què passa amb els líquids? Que si tu deixes anar o tires aigua, l'aigua s'anirà escampant i s'anirà adaptant als recipients on tu la posis, però si no té recipient, s'anirà expandint, s'anirà escampant. Si jo ara em dediqués a tirar aigua, l'aigua aniria cap a on li donaria la gana. La publicitat transmèdia, el relat transmèdia, ha d'entendre's com un contingut líquid, és a dir, un relat que s'expandirà. S'expandirà cap a múltiples plataformes que ja veurem que en molts casos han estat prèviament pensades pel creador, pel qui dissenya aquesta campanya transmèdia, però que en algunes ocasions els consumidors, els receptors, doncs també tibarem i la farem anar cap a on a nosaltres ens convingui, que aquesta és la gràcia del transmèdia, el nostre paper actiu. Per tant, aquest líquid s'anirà expandint per plataformes i ho farà des de, com us dic aquí, aquesta visió holística. És a dir, jo el que plantejo és, com a creador, un metarrelat, és a dir, una història, un gran relat, una gran història de la que penjaran altres històries i que s'anirà construint a mesura que avanci, òbviament, la campanya, en aquest cas que parlem de publicitat, la campanya transmèdia o el relat, sigui quin sigui. Val? Per tant, entenem que la narrativa transmèdia, les campanyes transmèdia, se'ns plantegen com un relat de relats, com aquesta gran idea que ens deien de les campanyes integrades, doncs com aquesta gran idea que anirà fluint una mica en funció del que ens anem trobant i el que el consumidor ens vagi demanant. Val? En aquest sentit, en aquesta idea de campanya holística, d'aquest metarrelat, és molt interessant la reflexió d'aquest autor, el Nuno Bernardo, que és un autor que a més també és creador transmèdia, que ens adverteix que tendim, i això jo ho he vist, allò, ho he provat, i no sé, vosaltres fent classe, els estudiants els hi passa, que els hi proposes, anem a fer una campanya transmèdia i pensen en formats. I els hi dius, no, això vindrà després, ara format no, pensa què vols dir, pensa què vol explicar. I llavors et comencen a parlar, no, és que faria un anunci, i llavors la història seria, i l'àudio... No, espera't. Espera't. Nuno Bernardo ens aconsella que deixem, us he posat aquí el dibuix de la pantalla perquè a més tendim molt a pensar en el que seria l'espot i ens diu, deixeu de pensar en un format concret, deixeu de pensar en el relat allò encaixonat en el format que li estàs proposant, pensa en el relat i quan el tinguis, després veuràs quins són els formats, per tant, quines són les plataformes que se li ajustaran. En el moment en què pots fer aquest salt, que és el que ell ens proposa, de dir, en lloc de pensar en el format, penso en el relat, en la idea, i després ja aniré ajustant-me, ja aniré treballant altres plataformes, ens estem aproximant al que seria l'autèntic transmèdia. Aquí em podeu posar tots els peròs que vulguin, que suposo que és el que ens diria és, bueno, però com que hi ha un anunciant que és qui posa la pasta i és qui paga i vol un espot a la tele, doncs va, un espot a la tele, peti qui peti. És cert, d'acord? Però abstraguem-nos un moment de pensar en l'espot i pensem en com volem explicar la història. Aquesta seria la idea del metarrelat, de la visió holística. Un altre exemple, una altra característica des del meu punt de vista essencial per poder entendre el transmèdia. La idea de que darrere de la marca que vulguem promocionar, amb la que vulguem treballar, òbviament hi ha un relat, però aquest relat va més enllà i acaba convertint-se en l'univers narratiu. És a dir, tinc un univers narratiu en el que hi apareixeran personatges, cadascun d'aquests personatges desenvoluparà històries que coincidiran o no, etc. En l'exemple que ens ha posat abans el Miguel de la Loteria de Navidad, que a més jo el portava però ja no el posarem, perquè és que òbviament és un que s'ha de citar, si recordeu quan ens ha ensenyat la pàgina web, el que ens han construït, el que ells van construir va ser un univers narratiu. No només era la història d'un personatge que decideix no comprar loteria de Nadal i que quan s'enfonsa perquè veu que ha tocat i ell no té, doncs es troba amb una persona, boníssima persona, que de fet ha pensat en ell. Això és un punt de la història. Però la història, l'univers, és més ampli. L'univers que et dibuixa? L'univers et dibuixa doncs, un barri de gent treballadora, un barri on les persones tenen el seu dia a dia, on tenen dificultats, on tenen alegries, on tenen tristeses, i on hi ha un element en comú, que és que arriba Nadal i que doncs, tothom, d'una manera o altra, acaba comprant un numeret de la loteria, ja sigui un numeret en plan dècim o ja sigui perquè dona 5 euros al club d'esport o de natació on va el fill de la teva millor amiga. I allà tothom acabem comprant loteria de Nadal. Aquest és l'eix que ens uneix, que en aquest univers narratiu que era el bar de l'Antonio, convergeixen històries, convergeixen relats. Per tant, es construeix aquest univers narratiu amb relats que flueixen a partir d'aquest univers, a partir de personatges que potser algú va arribar a veure tots els relats d'aquesta... Jo us ho recomano que ho busqueu. Perquè hi ha personatges que no es relacionen per res amb el Manuel. Simplement és que van al bar de l'Antonio i les seves històries no tenen res a veure més enllà de que han comprat un dècim de loteria. Val? Això és construir un univers narratiu. Això és construir la història de les històries al voltant, com us deia, de la marca. Perquè, òbviament, la marca hi és present, però no és, no és la protagonista. El protagonista és aquest univers, són aquests personatges, són les seves històries. Val? Altres elements a comentar. Aquí us poso que el transmèdia estima, per tant, molt el storytelling. Un altre aspecte a comentar. Es tracta de, i aquí és on trobem la diferència essencial amb el crossmedia, és un relat obert. Què vol dir que sigui un relat obert? Doncs que és un relat que es va construint, si cal, sobre la marxa, però és obert perquè jo, com a receptora, com a consumidora, hi puc entrar per qualsevol banda. No vol dir que en l'anunci de les loteries per força hagués hagut de veure l'anunci de la televisió en el que l'Antonio anava tot entristit a veure com els altres celebraven que els hi havia tocat la loteria i ell no li havia tocat ni un rosco. Val? No és aquest l'únic punt d'entrada possible. Jo puc haver entrat en l'univers narratiu del bar de l'Antonio per diferents camins, perquè és un relat obert. I com a consumidor, i això jo us recomano que també ho feu, és que veieu totes les paròdies i tots els comentaris i totes les coses que van sorgir a partir d'aquest anunci, d'aquesta campanya. És obert perquè de sobte passava a formar part dels receptors i el feien seu. Qui fa paròdies, a vegades les encerta, a vegades les caga. Però quan et mires paròdies a YouTube, en moltes ocasions rius. I què és el que ha fet una paròdia? Ha fet seu el relat. I ha construït un nou relat. N'hi ha de tots gustos. N'hi ha que se n'enfoten de l'Antonio, n'hi ha que expliquen històries més enllà d'això, etc. Aquesta és la idea, per tant, d'aquest relat obert que, com us deia, es relaciona amb els múltiples Sí, amb els múltiples punts d'entrada. És a dir, jo puc entrar al relat per allà on a mi em convingui entrar i no passarà res. Veieu ja la diferència important amb el crossmedia. El crossmedia m'estava marcant un itinerari. El transmedia hi puc entrar al relat per allà on em dongui absolutament la gana. Val? Altres exemples que m'estan apressant, que hi hem d'acabar, altres coses, a dir, com que jo puc entrar per qualsevol banda de la història, he de ser conscient que tots aquests fragments de la història han de tenir un sentit, han de tenir significat. Si no tenen significat per ells mateixos, el receptor es perdrà. Però, i això és lo important, tampoc no és imprescindible que tu t'hagis tragat tots els relats per entendre la història, no passa res. És a dir, oi que l'anunci del bar de l'Antonio tothom el té al cap i tothom el va entendre? Fantàstic. Alguns ens vam mirar la resta de relats. Bueno, la nostra és una altra història, però la vostra i la nostra és una història compatible. Val? Per tant, fragments amb significat. Cuidado amb això, de tota manera hi ha tendències dintre el transmèdia que les distingeixen entre la costa oeste, Hollywood, i la costa est, els Mad Men, que parlen, en el cas de Hollywood, tendeix a tenir una porta d'entrada, que és la sèrie, l'espot principal, i en canvi en la costa est l'entrada és qualsevol possible. Aquesta és una petita diferència. Bé, més coses i ràpidament a comentar. Es tractaria d'un model no invasiu, segur que això us ho han explicat ja més d'una vegada. Hem canviat de manera de, o hem de canviar de manera de fer publicitat, no s'hi val imposar-nos al receptor, sinó que el receptor ha de decidir quan ens vol consumir. Abans criticàvem l'anunci que es va estrenar ahir de loteries. Si és criticable, perquè potser quan jo el vaig veure vaig decidir que no el volia consumir. Però caram, també m'agrada que la publicitat no m'envaeixi, sinó que sigui jo que digui, ara m'assec al sofà i em connecto i busco l'anunci i me'l miro. Val? Aquesta possibilitat doncs, és molt interessant. El transmèdia ha de ser així, l'has de fer teu, no ha de ser invasiu. Altres característiques, el que us deia de l'usuari el tinc al centre, això és inevitable, perquè ell ha d'entendre i ha de construir també. I en aquest, estant al centre, diguem-ne que fer likes i fer shares ho fem tots, no? Ara ens falta passar a ser això, que és el que no hem après encara, que és el que comentàvem abans. Què és ser prosumers? És a dir, productors i consumidors alhora. No em conformo amb consumir el producte, sinó que el faig meu i a més, vete a saber què faig amb aquest producte. Això en sèries de televisió i als Estats Units hi ha molt prosumer perquè hi ha molta gent que inventa sortides, camins de la història, del relat que no estan previstos. Val? M'interessa generar conversa, és a dir, això que compartim, que la gent parli de l'anunci, i establir relacions emocionals. Fixeu-vos els anuncis que ens han posat abans i els que jo no tindré temps de posar-vos, però que us deixaré a disposició, molts d'ells es treballa des de l'emoció. Per què? Doncs perquè segur que vosaltres recordeu molt millor, o recordareu, si encara no ha passat, el vostre primer petó, que va ser una cosa emocional, que no les taules de multiplicar que ens les van fer aprendre allò que te les saps, però no són vivencials, no són experiencials. Per tant, està clar que l'emoció és un camí interessant per entrar, que no pas la qüestió més racional de record. D'acord? I què més? Doncs anuncis que no semblen anuncis, on l'audiovisual és un element central i que per això anem al transmèdia a través de l'audiovisual, perquè ens adonem que tot i la resta de mitjans, tot i les xarxes, etc., l'eix audiovisual segueix sent imprescindible. I bé, com us deia, us deixaré el que seria la definició recollint tots aquests elements i deixaré perquè el pugueu utilitzar si el necessiteu, doncs alguns dels exemples, mireu el que us havia posat, la pausa per la publicitat, algunes de les campanyes transmèdia o quasi transmèdia més interessants. Simplement citar-les, ja que estàvem parlant de loteries abans, doncs el de Justino, que és una de les campanyes més premiades al llarg de la història d'aquest país, la història de Justino. Un anunci, una campanya que us recomano i que l'anunci és emocionant, sobretot si tens fills, que és la altra carta d'IKEA, també d'època nadalenca. Jo us puc assegurar que el dec haver vist, no sé, tropecien allò moltes vegades i cada vegada que el miro encara, ai, se'm posa la pell de gallina, se'm posa com un nus aquí que no puc evitar. I a més un que us va, ara comentava la vostra professora que el vau treballar a classe, que és el de, que no me recordo mai el nom, el dumping, eso, vale? Que aquest m'agrada molt i ho comentàvem, perquè moltes vegades la part del so, la part de l'àudio, no es treballa gaire. Hijo, tot el que és el record del so, tot el que és el record d'una cançó, d'una bona cançó, doncs marca i permet que el consumidor la faci seva, l'adapti, la canti quan s'està dutxant, la canti a la classe i la canti quan vulgui. Per tant, el contingut és seu i el pot transformar. I l'última cosa, i aquí acabo, que us volia ensenyar, és que, com us he dit, faig una assignatura que es diu Creativitat Audiovisual. Doncs bé, en aquesta assignatura, fa un parell d'anys, jo vaig fer una proposta de anem a fer una campanya transmèdia. Clar, com? Doncs, sense ni un duro, ja em direu com podem fer una campanya transmèdia sense ni un duro, la vam fer, i com que per sort no tenien cap anunciant darrere, vam decidir què és el que volíem anunciar. I els estudiants de la meva classe van decidir, com que era l'època que es parlava molt de l'arribada dels refugiats i patíem per com la societat rebria i acceptaria aquesta arribada, vam decidir treballar una campanya de sensibilització i de coneixement de quina és la realitat de totes aquestes persones que es veuen obligades a fugir del país. Bé, quan a mi em van entregar la campanya em vaig caure de cul perquè imagineu-vos si s'havien pres al peu de la lletra la idea de primer construïm el relat, que jo els hi vaig insistir molt, i després ja decidirem les plataformes, que em van escriure un llibre. És a dir, van convertir la seva història, el relat, en un e-book i em van dir, mira, com que hem construït els personatges, hem construït les situacions, ho hem construït tot, a part de ser la Bíblia transmèdia, a part ho convertim en una expansió que és l'e-book. A part d'aquí, a part de l'e-book, doncs el que teníem també era, que no em donarà temps de passar-ho, doncs algunes, o sí, perquè són molt breus i us robo 5 segons més, no. No me va, i ara per què no va? No, doncs no sé, bueno, ja us ho passaran. Doncs alguns dels vídeos, alguns dels muntatges que havien fet, adaptant-se a mitjans no tradicionals, com per exemple Snapchat, o crec que alguna cosa, havien fet una web, etc. Val? Bueno, m'hauria enrotllat una mica més, però crec que he pogut encongir en el temps el que calia. No sé si alguna pregunta molt ràpida, perquè sé que estic ja utilitzant temps que no em toca. Alguna pregunta o alguna cosa que vulgueu comentar o no? No? Heu de preguntar més, eh? Si no se pregunta, no... Quan treballareu i haureu de fer campanyes, o pregunteu a l'anunciant què vol, o difícilment fareu campanyes. Has d'intentar esbrinar al màxim el que t'expliquen els altres. No? Ni així cap pregunta? Pues, fantàstic, he acabat.